Comença molta comèdia el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat avui amb una visita que ens dona molt plaer, molt de gust poder presentar. És una persona, a veure, com ho podíem explicar? És difícil, perquè és cantant, bueno, ho era. És pianista, sí, clar, ho continua sent. És divulgador, molt. És humanista, també. Però jo el definiria d'una manera que no sé si li podrà agradar. Jo diria que Ramon Gené és un home del renaixement 3.0.
Home, em fas feliç. Si em presentes així em fas feliç. Perquè jo sempre intento lluitar contra aquesta cosa de la hiperespecialització, aquesta història... Hi havia una cosa, jo quan jo estudiava... sempre recordo un dia quan jo estudiava en Victoria dels Àngels, o de Los Ángeles, que a mi ja li agradava que li diguessin Victoria de Los Ángeles.
Clar, perquè el seu padrí portava el nom d'Àngeles, però el seu padrí Àngel.
Això mateix. I... recordo una vegada que jo estava cantant a casa seva i ella m'acompanyava al piano i m'atura i em diu, ja està bien. Diu, bueno, ja està bien, què passa? Aquí estamos cantando solo notas. I jo dic, bueno, ¿y qué quieres que cante? No se trata de cantar notas, se trata de hacer música. I jo dic, bueno, se trata de hacer música. I jo, lo que puedo, li deia jo. Imagina, jo tenia 18 anys, era un passarell, no sabia res. I em deia, és que o comences a estudiar... art, filosofia, literatura, antropologia, o comences a estudiar de veritat, o aquí només farem notes. I això no pot ser. És a dir, que ella em va obrir una miqueta aquesta cosa de... era el que ella deia, tu què vols ser? Tu vols ser un cantant o vols ser un músic? Doncs si vols ser un músic, comença a llegir a Kant i comença a llegir a Leibniz i comença a llegir a García Márquez i a Shakespeare i a Cervantes i comença a obrir-te una mica a tot, no? I ja sé que és impossible abarcar-ho tot, perquè ni tan sols algú tan genial, segurament l'home més genial de la humanitat com Da Vinci, però... intentar tenir una visió polièdrica de les coses, no? Des de tots els punts de vista, perquè si no només ho veus des d'un costat i és com el metge aquell que només sap curar una cosa, però dius, no, és que jo sóc especialista en genolls. Algun dia passarà que hi haurà especialistes només de genolls drets i uns altres només de genolls esquerres. I doncs, escolta, és que a mi em fa mal el colze, no, jo és que només miro el genoll. Escolta, però vostè és metge o com va això?
Diguem que Ramon Gené estarà el diumenge al Teatre Auditori de Sant Cugat amb l'Orquestra Simfònica del Vallès presentant els 7 pecats capitals que precisament en el programa del nostre company Lluís Cabal del dilluns es va comentar llargament, extensament, en detall i que nosaltres, evidentment, només volem recomanar que el diumenge a les 6 de la tarda, a les 7 de la tarda, tothom hi vagi. Però, Ramon, digue'm una cosa que a mi sempre m'ha sorprès de la teva personalitat. Aquesta versatilitat que mostres davant de l'art, clar, tu has fet, per exemple, l'òpera en texans, sí. Has fet el This is Opera, sí. Has fet el This is Art,
sí.
Però sempre hi ha una cosa que per mi està com flotant en l'aire quan tu... i és... el tema de l'emoció.
Mira, quan va començar tota aquesta història de la televisió, que va començar molt de casualitat, i ara, doncs, com molt bé dius, després el This is Opera i el This is Art, doncs, són programes que giren per tot el món, doncs, perquè més enllà de gravar un català, ho grau en castellà, ho grau en anglès, i aleshores són programes que giren per tot el món. Però sempre m'agrada recordar que vam començar amb l'Òpera en texans, no? I que era un programa molt petit, del Canal 33, i que era com un experiment, no? I quan em van dir, escolta, però què farem? Jo vaig dir, fem un programa per la gent que no ha anat mai a l'òpera. Però pels que no tenen ni idea. És més, per tota aquella gent que pensa que li avorreix. Perquè em revela molt pensar que una cosa que a mi em diverteix tant pugui ser avorrit per una altra. Segurament li pot semblar avorrit perquè no ho coneix, no? Però el que més m'em trempera em feia tota aquesta, la, tota aquesta història de la televisió quan vam començar era intentem engrescar la gent, intentem dir-li a la gent que anar a escoltar Wagner no ha de ser avorrit, al contrari, que pot ser molt divertit, o que anar a escoltar Mozart, o que anar a escoltar Verdi, no? Però sobretot per tota aquella gent que pensava que tot allò no anava amb ells, no? Aquesta era la cosa. Jo vaig dir, si hem de fer un programa per la gent que ja hi va, doncs no cal. Els que hi van, ja hi van. No cal que fem una cosa pels que ja hi van. Ja hi ha conferències i coses molt especialitzades que també en faig, però bé, a un altre nivell, per gent que vol saber més, o que ja sap molt, o que l'altre o de més enllà, no? Però a la televisió, un mitjà com la televisió, es tractava exactament de fer el contrari. I després ha passat una cosa molt xula, també, i és que amb el temps me n'he adonat que tota la gent que creu que sap molt menys del que pensa.
Això és habitual, eh?
I tota la gent que creu no saber res sap molt més del que creu. I això és molt engrescador, també. I és molt... no sé com dir-ho. Té un punt de... té un punt d'esperança. Té un punt d'esperança. I per això m'ho passo també fent televisió, perquè de sobte m'escriu una persona des de l'altra punta del món, que és una persona que potser m'està escrivint des d'un poble, jo què sé, d'una muntanya a 3.000 metres d'altitud al Perú, que resulta que ha vist el meu programa, o del desert a Austràlia, i que no ha anat mai, no és que no hagi mai anat a l'òpera, és que no ha vist mai un teatre, no? Però de sobte també m'escriu una altra persona, des de Nova York, que és un habitual del Metropolitan, que ha vist el meu programa i que ha descobert una cosa que no sabia. Llavors això és com molt xulo.
Potser és una circumstància en aquest moment històric que mai s'havia donat amb tota seguretat, que és la simultaneïtat. És a dir, en aquests moments, clar, tu escoltes el mateix dia música escrita fa molt poc o escrita fa 500 anys. Mm. Pots veure físicament per televisió, bueno, com a qualsevol pantalla de les moltes pantalles que tenim, pots veure una cosa que no et cal estar personalment en el teatre. Mm. Jo, quan veient els seus programes, el que he comprovat molt és aquesta resposta, diguéssim, indiscriminada de qualsevol tipus de persona, quan tu estàs al carrer i fas un tipus de presentació, aquesta resposta que és gairebé igual.
Sí, perquè es tracta d'adreçar-se a tothom, perquè llavors, quan vaig començar la televisió hi havia una altra cosa, que era... però més, molt bé, d'acord, ho farem per la gent que no ha anat mai a l'òpera o que gairebé no hi ha anat mai o per la gent que creu que no li interessa, molt bé. I la següent cosa era, però per qui? Pels joves? Pels grans? Pels més grans? Pels... Jo vaig dir, què vol dir? No entenia, perquè tot anava com etiquetat, no? Tot tenia etiquetes i tot havia de ser com en calaixos, no? Aquest calaix hi ha les persones grans, aquest hi ha els joves, i si ho fem d'una manera només serà per aquests, i si ho fem de l'altra només serà per les altres. Vaig pensar, no, és que això va de música, va de teatre, o sigui, el teatre no és per la gent gran, ni per la gent jove, ni per la gent que entra, ni per la que surt, ni per la que puja, ni per la que baixa, és per tothom. O sigui, és per tothom. I és igual si ets negre, si ets blanc, si ets groc, si has anat a la universitat, si no saps llegir o escriure, és igual. És que és igual si estàs de tornada o encara estàs començant a viure, és igual. És per tothom. I aquesta cosa al principi a la tele començava, costava molt que també m'entenguessin. I aleshores era jo de, a tu t'agrada la música? Sí, a tu t'agrada la música? Sí. A tothom que estava amb mi li agrada la música. Ho veieu? És per tothom. O sigui, no podem anar només a una gent. Però si és per tothom ens perdrem amb el discurs. Dic, no, és que parlarem de música, és que és impossible que fallem. O sigui, ho hauríem de fer molt malament. O sigui, hauríem de ser molt rucs perquè ens sortís malament. Perquè si resulta que ens posen un micròfon davant i una càmera i nosaltres podem parlar de Beethoven, de Wagner, de Mozart, de Tchaikovsky, de Bizet, de Gounod, de Schumann, de Schubert, de Brahms, de Mendelssohn, de... I ens anés malament, és que hauríem de ser molt rucs, perquè és com que si tu vas a jugar cartes i comencen a donar a tornar-te les cartes, i quan tu obres les cartes i veus les que t'han tocat per jugar al pòquer, tens un repòquer d'assers. És que seria pràcticament impossible que perdessis la partida. Doncs això és el mateix. Escolta, és que avui parlarem de Fidelio de Beethoven. Hòstia, has de ser molt ruc perquè et surti malament. Perquè és un monument tan gran, no només musical, filosòfic, literari, etc etc, que vull dir, ostres, si allò sortís malament és que no hauríem de ser allà.
Però és que després saltes, perquè clar, estàs parlant de Beethoven, estàs parlant de Schumann, Schubert, però saltes i vas a Leonardo, vas a Monet...
Sí, perquè al final, clar, tot és el mateix. És que, clar, tot és el mateix, no? Ara, per exemple, estic preparant una cosa... la setmana que ve em vaig a València i estic preparant una cosa sobre una òpera que es diu Electra d'Strauss, sí. No? Electra, o sigui, sabeu allò, no? La síndrome d'Electra, la filla que estima el pare, que estima tant el pare que odia la mare. I aleshores estava intentant, m'estava com intentant fer un esquema, no? De com explicaré com és aquesta harmonia de Strauss, que és una harmonia complexa, com una cosa expressionista i tal. I jo estava al piano i estava... Molt bé, jo puc seure amb el piano i puc tocar-ho i tal, i es pot entendre, però al final vaig dir no. I aleshores posaré el crit de Munch, veurem el crit de Munch, i jo crec que veient el crit de Munch s'entén perfectament com és l'harmonia d'Strauss. Perquè és que és la mateixa cosa. Perquè és que tot jo crec que sortosament tot està connectat, no? En l'art tot està connectat. I aquells vermells, aquelles franges de vermells, aquell vermell que és una mica més vermell, que va amb un taronja, aquell home que té aquelles mans a la cara, que està cridant, que passa per un pont amb aquell... Tot allò, veient tot allò, si ets capaç d'entendre tot allò, després quan escoltes Strauss dius, ah, és allò. Crec jo, no ho sé.
Oh, per aquesta capacitat que dius tu de síntesi, aquesta capacitat de veure aquests dos aspectes que per molt serien absolutament diferents i que en canvi tu els ajuntes i els fas casar, això penso que hi vas fer cas a Victoria de Los Ángeles.
Sí, és que Victoria insistia molt. O sigui, Victoria insistia molt. Clar, jo me'n recordo, clar, jo recordo... Aviam, jo vaig tenir la sort de que jo era un paio que tenia 18 anys, a mi la meva mare m'havia portat al conservatori, però jo amb 11 anys vaig decidir que jo el piano era un rotllo patatero i que jo no volia tocar perquè els meus amics s'anaven a jugar a futbol i jo estava allà totes les tardes baixant a les Rambles
al conservatori del Liceu.
Sí, i havies de pujar a dalt, aquelles escales, una cosa que, la recordo amb terror. I pujaves a dalt, llavors arribaves a l'aula i allà solfeig, allà amb el braç portant el solfeig, i després el piano, i després... Jo va arribar un moment que amb 11 anys vaig dir, mira, saps què? Jo és que no vull anar mai més a conservatori.
I la teva mare?
Bueno, la meva mare no va tenir més remei que treure'm del conservatori, però jo em vaig negar a tocar. O sigui, simplement vaig deixar de tocar. Jo anava a classe i no tocava. I la professora em deia, toca, jo no tocava. Llavors, clar, va arribar un moment que era inútil, perquè, o sigui, vaig declarar-me com en rebel·lia, no? I no vaig tocar, no? Clar, i aleshores, però clar, la música et crida, perquè la música, com dic, agrada a tothom. I aleshores, bé, potser en aquell moment tu no estàs fet per tocar les escenes infantils de Schumann, que és el que jo tocava en aquell moment. O, però potser estàs fet per tocar una cançó d'Elton John, bé? Que era el que jo volia tocar. Jo volia tocar Elton John, i volia tocar els Dire Straits, i volia tocar, jo què sé, la música d'aquell moment, no? Clar, llavors jo em vaig reenganxar amb la música fora del conservatori, rascant guitarra, tocant piano, amb tot això. Llavors jo, un dia amb 18 anys, estava en una festa cantant, perquè aleshores em dedicava a anar a cantar per festes, la gent em contractava, i em ve un paio i em diu, era en castellà, i em diu, oye, pero tú tienes muy buena voz, ¿eh? Tú deberías estar cantando ópera.
¿Qué haces aquí?
¿Qué haces aquí cantando esto? Yo me recuerdo que estaba cenando solo una imitación de Miguel Bosé.
Hombre, muy bueno.
Seré tu amante bandido. Y...
¿A Fandilla también?
Feia bastant show. Y... y a las horas al... Bueno, i va insistir molt, i em va dir, mira, aquí jo conozco a Victoria Los Angeles, i clar, imagina't, jo és que no volia ni sentir parlar ni de música clàssica ni d'òpera, de res de tot això, perquè és que Tu penses que la meva mare, vull dir, els diumenges, veia, ens despertava tots a casa amb la cabalgata a les Valquíries, entens? I un altre dia ens posava tots allà davant del tocadiscos i ens posava el Nabucco, i un altre dia ens posava la Bohème, i clar, jo m'havia tregat tots els assajos generals
però,
del...
Però, escolta, algú ha quedat, eh?
Sí, sí, la meva mare... S'ha
de reconèixer, s'ha de reconèixer.
Però el que, on anava de la teva pregunta... és que jo finalment vaig anar a casa Victoria a Los Angeles perquè m'escoltés, perquè el tio es va posar tan pesat que vaig dir, bueno, pues jo voy, ja vaig dir, pues ja voy y que m'escuches esta mujer. Jo no vaig dir res a casa meva, vaig pensar, si ve a casa meva la meva mare li agafarà un atac. No vaig dir res. I vaig anar. I vaig cantar. I vaig cantar My Way, em vaig acompanyar jo mateix al piano, i li vaig cantar a aquella dona My Way. I aquella dona... En aquell moment es va piadar de mi, va pensar que aquest tio és un pesarell, aquest tio és un desgraciat, que aquest tio no té ni vergonya de venir aquí a casa meva a cantar això. Però en aquell moment, aquella dona em va veure, hosti, potser té alguna cosa aquest nano, i aquest nano està molt perdut.
Era molt tendre.
Ella em va dir, mira, Ramon, mira, si quieres, yo te daré clase de canto. I jo vaig dir, però què em diu aquesta dona? Jo ara hauré de venir aquí a cantar amb aquesta dona. Però clar, era una oportunitat única. Ho faig molt curt. Van passar moltes coses. Al final, naturalment, vaig dir que sí i estava totes les tardes a casa seva per cantar, no? Però clar, quan jo arribava a casa seva, jo me la trobava amb ella escrivint i ella escrivia uns poemes meravellosos que ara s'estan començant a publicar. O me la trobava llegint a Tolstoi, o llegint a Dostoyevsky, o me la trobava llegint uns poemes de Goethe i traduint-los ella, no? I clar, allò va ser la meva introducció. Jo vaig veure una dona que no només feia música, sinó que vivia amb la música i que vivia des de tots els costats la música. I per això ja m'insistia i em deia tot això, i em deia això, no? Que era que la seva frase, tu què quieres ser, un cantante o un músico? No sé, hem de ser un músic, no? Per ser un músic has de saber una miqueta de tot.
És veritat que la Victoria de Sancres tenia un esperit amplíssim, un coneixement total. Jo diria que potser va ser una de les, a part de la gran diva, jo diria que era l'antidiva, en el fons.
Sí, era una persona molt... Era una persona com hiperdelicada. Era com la música ella mateixa, era com hiperdelicada, hiperfràgil, molt sensible, qualsevol cosa l'afectava molt profundament.
Saps que va estar vivint
a Sant Cugat.
A Sant Cugat.
Sí, sí. Els seus darrers anys van ser a Sant Cugat. Ella va tenir una vida personal molt desafortunada. I al final ella es va... Hi ha una cançó de Gustav Mahler que es diu Ich bin der Welt abhanden gekommen, que vol dir m'he allunyat del món. És un poema d'un poeta alemany que es diu Rückert i és una de les cançons més meravelloses que va escriure Mahler. I us recomano que escolteu aquesta cançó per entendre el que li va passar a Victoria al final dels seus dies, que és... M'he allunyat del món. I el món es pensa que m'he mort, però m'és igual. Ja m'està bé que tothom es pensi que m'he mort, perquè ja no m'interessa res del món. És quan estàs com desenganyat de tot, no? Perquè la meva hipersensibilitat, tot el que jo... No ha estat.
Per recuperar el fet aquest de cantar, en aquest cas, doncs, dedicat a l'òpera, jo recordo que hi ha Sant Cugat diverses vegades amb els amics de l'Òpera de Sabadell.
Sí, sí.
I arriba un moment en què dius que no.
Sí. Bé, a casa meva som molt de... No sé si és bo o dolent, però a casa meva em van inculcar molt el tema del perfeccionisme. Qualsevol cosa que facis, o la fas perfecta o cal que t'hi posis. I cantar, que és una cosa que agrada a tothom, perquè a tots ens agrada cantar, encara que cantem malament, encara que no tinguem veu, encara que desafinem, escolta, tothom canta a la dutxa, els que condueixen, mentre estan conduint, posen la ràdio, van conduint per la... Ja saps allò típic, no? Arribes a un semàfor, gires, i el del costat està dins del seu cotxe... perquè està cantant, perquè en aquell moment...
I escadau, que és millor a vegades no escoltar.
Bé, però és aquesta cosa, perquè cantar és una cosa molt física. Cantar és una cosa molt, perdoneu-me que ho digui així, és una cosa molt sexual. És una cosa on intervé tot el teu cos. Llavors, és una cosa que produeix un immens plaer pel que canta. Llavors, a tothom li agrada molt, no? I bé, jo volia cantar perquè m'encantava, perquè no tenia una mala veu, però pel que fos, no? En un moment determinat vaig veure que no aconseguiria cantar com jo volia. Ja després de Victòria, Victòria ja havia mort, però vaig veure que no cantaria com jo volia, o que no podria ser, que no podria ser Messi, que no podria jugar a la final de la Champions, que no ficaria un hat-trick a la final de la Champions i que no em dirien que sóc el millor jugador del partit. I en aquell moment vaig pensar deixar-ho. Vaig pensar deixar-ho pensant que tornaria a cantar algun moment, eh? Però quan vaig deixar de cantar vaig adonar-me que es vivia, tot i que vaig plorar molt, 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 perquè la meva il·lusió era cantar, viure sense la pressió d'haver de cantar, vaig descobrir que es vivia molt més tranquil.
Perquè sortir a l'escenari cada cop que s'ha de sortir, la sensació, encara que ho hagis fet 20 vegades, és igual.
Sí, és igual. Jo recordo un dels meus moments decisius per deixar de cantar, més enllà després d'arribar a altre tipus de teatres i cantant gent molt bona. Jo recordo, per exemple, que està cantant Benjamin Britten, Billy Budd, que és una òpera de Benjamin Britten, està cantant al Liceu. I jo recordo que tenia un paper petit al principi, i era difícil, sobretot rítmicament i tal, però bueno, també vocalment era difícil. I jo tenia massatge, per exemple, amb l'orquestra, a les 10 del matí, que això també és típic, et posen a cantar a les 10 del matí, un cantant d'òpera a les 10 del matí no és ni persona, però és igual, et posen a cantar a les 10 del matí amb l'orquestra. Clar, jo m'aixecava a les 6, esmorzava, després m'anava a fer una caminada, a respirar, vocalitzar, córrer una mica, estar super a punt per a les 10 tenir la veu perfecta. Molt bé, jo feia tot això, i el que feia de Billy Budd era un baríton danès que es diu Boskovus. És un tio gairebé de 2 metres, és una bèstia. I és el protagonista de l'òpera. Recordo que aquest tio arribava a les 10:01, que veies claríssimament que aquell paio s'acabava d'aixecar del llit.
Sortic de l'hotel en aquell
sí,
moment.
Sí, veies claríssimament que venia amb el croissant a la boca, que encara venia mig esmorzant, amb les leganyes. Veies claríssimament que aquell paio s'acabava d'aixecar. Obria la boca i estava tot allà. I aleshores jo en aquell moment vaig dir, jo això que fa aquest tio no ho podré fer mai. Mai. Perquè jo vaig aixecar les 6, haig de fotre totes les meves moixigangues i tot i així no estic tan bé de veu ni tinc la veu tan ben posada com aquest home. I en aquell moment vaig decidir, Ramon, val més que tu repensis. I així va ser i ho vaig deixar.
I trobar aquest altre camí.
Això va ser una casualitat, com totes les coses a la vida, com conèixer Victòria o totes altres coses que m'han passat. Això va ser una casualitat. Jo estava totalment apartat de la música. L'única cosa que em connectava amb la música era el Parsifal de Wagner. L'única. Perquè tot el més estava com vivint en un període de... Saps allò, els ossos, quan dormen a l'hivern, que estan hivernant? Doncs pràcticament igual. L'única cosa que em connectava amb el món era escoltar Parsifal. Parsifal. Constantment. O sigui, és una òpera que me la sé de memòria. Mira que dura 5 hores, està dalt a baix. Perquè és que si no l'he escoltat 10.000 vegades, no l'he escoltat mai. I un dia em truca un amic meu i em diu, Ramon, mira, m'han convidat a anar al Liceu a veure una òpera. Jo no tinc ni idea, perquè no he anat mai. Què tu saps d'això? Jo, sí, bueno, jo m'havia dedicat a això. Dic, per què no m'expliques una mica, per veure què em trobaré? Perquè, clar, si fos per mi no hi aniria, però tinc un compromís i haig d'anar. I aquell vaig, vull dir... I vam quedar en un restaurant de sota casa meva, que és un restaurant molt petit, que es diu La Taula, i allà li vaig explicar l'òpera que aniria a veure, que era La Cenerentola de Rossini. I se'n va anar al Liceu i va tornar l'endemà, em truca i em diu, escolta, m'ho he passat bomba, tio. Si no m'hagués figurat mai que jo em pogués agradar. M'ha encantat. I a partir d'aquí vaig quedar amb ell un segon dia perquè, hòstia, haig de tornar-hi anar perquè això és molt xulo. què més hi ha per de la Cenerentola? I vam començar així. I jo, en aquest petit restaurant de sota casa meva, vaig començar que venien dos o tres amics meus i jo els explicava una cosa. A l'amo del restaurant un dia va venir i va dir, hòstia, sabria greu que portés els meus clients i muntem... I llavors jo doncs, anava allà i explicava quatre moixigangues als clients del bar. Restaurant. Però era un restaurant on cabien 25 persones, eh? I un dia, en totes aquestes persones, hi havia el Giuliano Lombardo, que era l'amo, és encara l'amo, del restaurant Tramonti de Barcelona, que està a la Diagonal, sí, amb Francesc Macià. I em diu, oye, ¿esto qué haces aquí? ¿Tú lo vendrías a hacer a mi restaurante? Digo, yo es que esto... Yo es que no, yo no me gano la vida haciendo esto. Yo es que vengo aquí un poco para pasar el rato, cenograt, no sé. No, yo es que te pagaré. Si tú vienes a mi restaurante a hacer esto, yo te pagaré. Vaig dir, hòstia... Me recordo, vaig posar a casa meva, li vaig dir a la meva dona, ha venido un tío d'un restaurante i dice, me va a pagar perquè jo explique coses. Y que me dice que cuánto dinero me tiene que pagar. Yo no sé qué decirle. Així mateix li vaig dir a la meva dona. I la meva dona, que és una dona sàvia, molt més que jo, em va dir... No le
acostuma pides. A passar.
Sí, eh? Sí. Em va dir, no le pides dinero. Dic, ah, no? No. Tú le tienes que pedir tantos euros por cada persona que venga. Y eso ya depende de ti, de tu trabajo. I així ho vaig fer. Li vaig dir, mira, per cada persona que vingui a escoltar-me, m'agradaria que em donessis tants euros. A ell li va semblar perfecte. I vam començar. I allò... Primer anava una vegada cada 10 dies. Després, cada vegada... Al final, anava cada dia. Cada dia, totes les nits. I el restaurant estava ple totes les nits.
I a l'hora de sopar...
A l'hora de sopar. Primer jo explicava quatre moixigangues i després la gent sopava. Però cada dia... I va començar a venir gent. I més gent. I més gent. I va començar a venir tot el món cultural de Barcelona. I venia allà. I de sobte... Em van començar a oferir, però per què no fas una conferència aquí? Per què no fas un curs allà? Per què no vens a fer classe aquí? Vaig començar tot això. I vaig començar, que de sobte era un tio que feia clar, un professor que feia no sé què. I després va venir lo de la tele. I després va venir lo de la tele. Un dia, en el restaurant, jo estava explicant una història sobre Strauss i el cavaller de la Rosa, i hi ha una persona i em diu, escolta, tu això ho hauries d'explicar a la televisió. Dic, per què m'expliques? No, és que jo estic aquí. Diu, no, això ho hauries d'explicar a la tele. Però sí, jo sí, com sí? Diu, bueno, jo no conec a ningú. No et preocupis. Quan tornes a ser aquí, dic, demà? Doncs demà et portaré una persona que t'escolti. I així va ser. L'endemà va venir una persona, em va escoltar, i em va dir... I al cap d'un mes estàvem fent opera en texans.
I el programa després va ser 30 o 35 programes, però després hi ha hagut també, amb This is Opera, hi ha hagut també... un llibre amb el DVD.
Sí, perquè això de la televisió... Aviam, nosaltres què expliquem? Nosaltres expliquem la música en majúscules, i la música en teatre, vull dir, és que no hi ha res més transcendental que el teatre, no? Els grecs van inventar el teatre perquè necessitaven saber com eren, i com que no tenien un mirall al quarto de bany, perquè no hi havia mirall, doncs van inventar el teatre. A un lloc on mirar-se, un lloc on emmirallar-se, un lloc on saber com eren. Per això és tan fonamental el teatre, perquè en el teatre ens veiem nosaltres com som, les nostres misèries, amb les nostres virtuts. Clar, si resulta que tens una cosa tan fonamental com el teatre, però que a sobre aquest teatre està explicat amb música de Wagner, o de Mozart, o de Verdi, clar, és que és lo màxim, és lo màxim. I aleshores... Després de l'experiència de l'Òpera en Texans, de la qual estaré sempre profundíssimament agraït, i es van plantejar altres projectes, jo vaig dir, home, però nosaltres parlem d'una cosa que serveix per una persona de Sant Cugat, però serveix per una persona de Melbourne, i serveix per una persona de Vancouver, perquè és que és el mateix. Perquè, perdoneu, tots som iguals, Tots. Uns parlen d'una manera, uns d'una altra, però tots som igual. Al cap del dia tenim por per les mateixes coses. Ens emocionen les mateixes coses. Sentim joia per les mateixes coses.
Encara que algú diguin que no,
no,
és veritat.
És veritat. Sentim enveja per les mateixes coses. És més, hi ha uns tios d'una universitat que es diu Feinbergs a Finlàndia que han fet un estudi sobre això amb diferents individus d'arreu del món per demostrar que quan tenim... Saps allò de... Hosti, tinc un nus a l'estómac? Que quan tenim un nus a l'estómac, tots, siguem d'on siguem, el tenim exactament per les mateixes coses. I aleshores jo vaig dir, home, doncs per què no ho mirem de fer-ho més enllà? Llavors va sortir aquesta cosa de fer el programa en castellà, fer el programa en anglès i, més enllà del programa, i aquesta ja va ser una cosa que va sortir més tard, de, ostres, a més, per què no fem un col·leccionable on expliquem, hi hagi el programa, però a més expliquem totes les coses que no surtin al programa, no? I així va ser com tota aquesta cosa es va fer, diguéssim, una mica més global.
Pues tens aquesta capacitat de llengües, perquè tu vas per a català, castellà, francès, anglès,
no,
italià, jo... italià segur.
Sí, no, jo tinc la sort, però bueno, aviam, la sort, però també hi ha molt, molt d'estudi. A casa meva es parla alemany. Bé, la meva dona és de Düsseldorf, i tu entres a casa meva i és com si estiguessis a alemany. Els meus fills parlen alemany, la meva dona parla alemany, i jo també. És que a mi no em quedava un altre remei. Jo, quan vaig conèixer els meus sogres, o parlava amb alemany o no m'entrava de res. Però, és clar, és que jo volia saber què deia Goethe i necessitava saber què deia Wagner. Però què deia de veritat, no? Bueno, em vaig posar a estudiar alemany, em vaig posar a estudiar anglès, em vaig posar a estudiar italià i totes aquestes coses. I al final, entre això i una mica de morro, doncs vas fent.
I el polonès?
El polonès, que sí, do Vicenya, gent d'obra, algunes coses que vaig...
Vas d'un temps
a... Algunes coses que vaig aprendre... Algunes coses que vaig aprendre quan vaig estar al Conservatori Chopin de Varsovia. Perquè recordo que la Victòria va arribar un moment que em va dir... Ramon, hay cosas que yo no te puedo enseñar. Diga, no. No, necesitas un hombre que te las enseñe. I jo vaig dir, ah, sí? Jo vaig dir, ah, sí? Diu, sí. Y hay un maestro que yo creo que te iría muy bien. Vaig dir, bueno, pues, ¿dónde está este maestro? I em va dir, está en Polònia. Vaig dir, hòstia, està a Polònia. I estava a Varsovia, al conservatori. Era, es deia el Jerzy Artich, que va, venia també a Barcelona a vegades a fer classe, però jo me'n vaig anar allà una temporada. I amb ell vaig aprendre moltes, moltes, moltes coses. Era aquella cosa d'abans...
Amb l'Eduard Jiménez.
També amb l'Eduard Jiménez, que era... L'Eduard Jiménez va ser realment, al final, la persona que em va posar a cantar. Va ser la persona que em va... Diguéssim, que la Victòria i el Jerzy Artich van ser les persones que em van crear un univers. Que em van obrir un univers i em van fer omplir tot aquest univers de coses. Però després va arribar l'Eduard, que és de Mataró, capgròs, i em va dir, molt bé, nano, tot això ja ho tens, però ara, com diuen els anglesos, to the point. Això ara s'ha de sortir del de la zona i s'ha de cantar. Com ho farem, això? I ell va ser la persona que em va posar, des d'un punt de vista pràctic, a cantar. Tu no pots sortir a cantar el Don Pasqual així, amb totes aquestes coses que tens al cap, a cantar. Llavors, ell em va servir molt per pujar dalt de l'escenari i saber a qui has d'estalviar una mica, a qui has de tirar més cap aquí, a qui has de tirar més cap allà, a qui dona-ho tot, totes aquestes coses, de cantant. I ell tenia això molt, perquè la Victòria i el Jerzy, doncs imagina't, clar, jo amb el Jerzy, aquelles classes que jo anava allà, era aquella Europa... tot just acabava de caure el mur, saps? Mm-hmm. Era aquella Europa de l'est. Tu arribes allà, un conservatori al·lucinant, unes aules al·lucinants, que al carrer no hi havia res, tot era desgràcia i misèria. Però arribes al conservatori i jo pensava, bueno, això és Hollywood. I clar, ja resulta que el meu mestre parlava, naturalment polonès, però parlava un alemany quasi perfecte, parlava un francès meravellós, parlava un italià estupendo, parlava castellà bastant bé i polit. Clar, tenia un mestre que era capaç d'expressar-se de qualsevol manera, en qualsevol idioma, i entendre qualsevol música. Clar, va ser un aprenentatge molt, molt, molt profitós, i jo sempre recordo amb molta estima que Victòria em portés allà.
Ara tu estàs continuant fent aquesta labor de divulgació, evidentment, però a la vegada també és escrit.
Sí, Perquè això va ser una cosa... Això d'escriure és una de les coses que em fa respecte. Vaig a veure si sóc capaç d'explicar-ho ràpidament. Quan tu fas un programa de tele i la gent et veu, de sobte et venen totes les editorials del món, o de casa nostra, i et diuen, escolta, aquest programa que fas, que és tan xulo, això de l'Aprenent Texans, això hem de fer un llibre. I jo, per què hem de fer un llibre? És un programa de tele. Una cosa és un programa de tele, una altra... No. Aprofitem el tirón... Perdoneu el barbarisme. Aprofiteu el tirón d'això per fer un llibre. I jo, però què hem de posar en un llibre? Vull dir, si ja es veu el programa. No. I a més, jo no tinc temps. Me'n recordo que vaig dir, jo no tinc temps, tinc moltes coses a fer. I a mi m'ha cedit, perdoneu, a mi m'ha cedit, em van dir, escolta, no, sí, és igual, si tampoc cal que l'escriguis tu, no sé si el farem el llibre i ja el vendrem.
Ja buscarem algú
que el faci. I tu posaràs la teva cara i signaràs. I vaig pensar, però mare de Déu, però de què dimonis estem parlant? Bé, un dia vaig trobar una editora que em va trucar per dir-me que volia que fes un llibre. I jo pensava que era una d'aquestes editores. I li vaig dir, mira, escolta, saps què? És que, mira, no m'interessa tot això del llibre. A mi, és que jo una altra vegada... I em va dir, no, jo et vull proposar una altra cosa. I vaig quedar amb ella. I em va dir, jo et publicaré el que tu escriguis. Dic, estàs segura? El que tu escriguis. Jo et prometo que ho editarem plegats i ho publicarem. I així va ser. Vaig escriure el meu primer llibre, que es deia Si Beethoven pogués escoltar-me, que és una mica un recorregut meu vital. Va ser un llibre molt maco d'escriure. Primer perquè era el meu primer llibre i per mi era una experiència molt, molt, molt transcendental. Segon, perquè la meva editora en aquell moment estava a Londres passant un moment personal també molt important, i tant per ella com per mi, el llibre va ser una experiència molt forta. I el llibre va sortir, no sé si anem per la desena edició en català, i en portem no sé quantes també en castellà, en portuguès, i no sé. I així va començar aquesta cosa de l'escriptura, no?
I en vas fer un segon?
Vaig fer un segon, que es diu L'amor et farà immortal, que és sobre la mort del meu pare. El meu pare va morir d'Alzheimer, i aleshores jo vaig voler fer un llibre amb aquesta idea dels grecs, no? Que deien que només morim realment quan tothom ens oblida. La mort no és la mort, la mort arriba quan ningú més recorda el teu nom, quan ningú més és capaç de recordar-te de qui eres, no? Segurament ara tota la gent que ens estigui escoltant, tots sabeu el nom dels vostres pares, potser sabeu el nom dels vostres quatre avis, aquí ja hi ha molta gent que falla, però segur que no recordeu els 8 noms dels vostres besavis. Ningú els recorda. I quan això passa és com si aquestes persones no haguessin existit mai. I aleshores a mi... El meu pare, un home que em va ajudar molt, 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 molt. És un home que sempre va estar darrere meu i sempre va entendre les meves bestieses. I va patir molt al final. I vaig escriure el llibre no només per ell, sinó per tothom que estigui passant per un moment d'aquest tipus, no? Un moment dolorós, de la pèrdua d'algú, d'un pare, d'un germà, d'un fill, d'una tieta, de qui sigui, d'un avi... amb aquella cosa de mentre estiguis llegint el llibre, el meu pare està viu perquè estàs llegint el llibre. Mentre el meu llibre estigui al prestatge d'algú, a la prestatgeria d'una biblioteca pública o al prestatge d'un menjador d'algú, el meu pare d'alguna manera està viu. Però no només el meu pare, sinó també els éssers de tota aquella gent que està llegint el llibre, no? I aquesta era la cosa. I per això el llibre és un viatge en el temps, on les tres moires del destí, les tres parques que deien els romans, les tres moires del destí m'agafen i em porten a viatjar pel món i per l'espai, no? I de sobte em porten a veure Verdi a Milà el 1842, per veure com Verdi va superar la mort de la seva dona i dels seus fills, o em porten a veure a Cosima Wagner en un assaig de Bayreuth, el Tannhäuser, per entendre com la Cosima aconsegueix superar la mort del seu marit, o em porten a París a veure com Rodrigo, el mestre Joaquín Rodrigo, s'assabenta de la mort del seu fill i escriu amb la seva màquina de Braille o en el seu apartament de París el seu concierto d'Aranjuez. I aquest viatge a través del temps i de l'espai em porta, no només a mi, espero que també als lectors, a intentar entendre quin és el sentit del record i de la mort.
Ramon, com passa sempre en aquests casos, el temps doncs ens mana, perquè estic convençut que podríem estar mitja hora més...
Jo estic encantadíssim, però...
I una hora més, amb tota seguretat. Però espero que tinguem ocasió de fer-ho en una altra ocasió.
Oh, tant de bo, quan tu vulguis, jo, si no us heu cansat de mi, jo torno com vosaltres vulgueu.
Bueno, ja saps que parlant de família, clar, jo sóc Eduard Jané, tu ets Ramon Jané.
Sí, sí, tenim... estem separats per una lletra.
Exacte, per una lletra. I possiblement, doncs, si féssim a l'arbre genealògic...
En algun lloc ens trobaríem.
Exactament.
En algun lloc ens trobaríem.
Però mentrestant ens trobarem aquí una altra vegada, amb tota gust. Seguretat.
Amb molt de gust.
Jo t'agraeixo molt la teva presència,
al
la
contrari.
Teva disponibilitat. I repeteixo, tu ets un home del Renaixement 3.0. Moltes gràcies, Ramon.
Gràcies a tu, gràcies a tu.